Avui és un d'aquells dies en què obrim la porta de l'estudi amb moltes ganes de sentir la veu de la nostra convidada. Ella ja ha participat en el programa en alguna altra ocasió, però encara no havíem tingut l'ocasió de tenir una conversa més personal amb ella sobre els seus projectes, que són molts, com comprovareu d'aquí no res. Ella és la Cristina Lis, intèrpret d'organeto, pedagoga i investigadora especialitzada en música medieval. Bona tarda i gràcies per trobar un momentet per nosaltres.
Bona tarda.
Feia ja setmanes que buscàvem el moment de trobar-nos i sabem que vas amunt i avall. Ara m'imagino que el moviment forma part de la teva vida, oi?
Sí, sí, és una part d'aquesta feina. Com ja saps, hi ha poca gent que es dedica en profunditat en aquest període medieval i, per tant, doncs, ens toca anar amunt i avall, sigui pels concerts i per la part més docent, de pedagogia, etc.
Ara em deies que venies de fer una gira que t'ha dut per diversos indrets d'Europa, oi?
Exacte, he estat al nord, a Vilnius, on han volgut fer una introducció de la música medieval pels més petits, pels músics més petits, i la veritat ha estat un èxit, esperem repetir-ho. Després he estat més, doncs, per la part més mediterrània, per França, fent una sèrie de uns assajos, una residència, amb un nou grup.
Molt bé. Aquest nou grup es diu La Dus Semblança, oi? Em deies que fa relativament poquet que funciona. Què tal l'està anant aquesta experiència?
Doncs molt bé. La veritat és que és un nou grup que s'acaba de fundar ara mateix. El primer concert el tindrem al maig a França, Sant Guillem de Desert, i és un grup que es dedica principalment a la monòdia del segle XIV, especialment la monòdia francesa, que ve de la cançó cortesa.
Parlarem del teu repertori, però abans, pels oients que no coneguin el teu instrument, l'instrument de la Cristina és l'organeto. El nostre company Pere Andreu Geriot ja et va fer una entrevista en profunditat al taller del Luthier, que es pot recuperar al web, però fes-nos una petita introducció.
Dels instruments que toco?
Sí.
D'acord, doncs bé, generalment toco tot el que siguin instruments de teclat, medievals, també tardomedievals i principi del Renaixement. Això vol dir que dels més antics seria, doncs, l'orgue medieval, sigui positiu com el portatiu. El portatiu seria més a partir del segle XIII que el trobem. El portatiu també es manté, 14-15, i és a partir del segle XIV-15 que també entren en escena altres instruments de teclat, com ara el clavicímbalum i el clavicitèrium, que també interpreto.
Molt bé. Un no es desperta un dia i diu: em dedicaré a tocar els instruments de teclat medievals. En el teu cas, com vas arribar a aquest tipus d'instruments?
Doncs en el meu cas, jo vaig començar com a pianista. Tinc tota, doncs, una carrera de piano amb el seu màster, etc, etc, una carrera molt convencional de piano. Però després, quan vaig estar aprofunditzant sobre el tema del piano a Holanda, allà vaig conèixer una professora de teclats medievals, vaig veure el clavicímbalum i va ser començar a tocar-lo i em vaig enamorar d'aquell instrument, i va ser allà que en un sol dia vaig decidir que jo volia tocar aquells instruments. A partir d'aquí, clar, vaig anar descobrint tota la gamma d'instruments de teclat medieval i ja m'hi vaig ficar de tot.
Tens, a més, com dèiem, una vessant musicològica molt destacada, i m'agradaria molt parlar una mica dels teus darrers projectes. Un dels àmbits que treballes, tinc entès que és el món de la reconstrucció d'instruments. Com ens hem d'imaginar el teu mètode, el teu procés de treball?
Bé, de fet, és una necessitat el tema aquest de la reconstrucció d'instruments. Precisament ara, quan estava fent presentacions a Vilnius, em deien que, bueno, que semblava que ells sí, semblava que amb tot el tema d'estudis, no? d'investigació, que ja s'hauria d'haver trobat tota la informació. I en realitat estem una mica lluny d'aquí. Per tant, és un fet d'una necessitat, el fet de dir: estic tocant un repertori, i llavors te n'adones que no tens un instrument per tocar el repertori. Això és el que a mi em va passar. Estava tocant un repertori del segle XIII, però veia que en realitat l'instrument que jo estava tocant, els portatius, per exemple, no encaixaven amb les característiques d'un instrument del segle XIII. I va ser aquí on vaig començar a buscar, a informar-me i a donar-me compte de que en realitat no s'havia reconstruït, però tampoc no s'havia fet una feina de recerca que permetís reconstruir-lo.
De fet, ara parlaves del segle XIII i sé que hi ha un projecte que t'hi has implicat a fons i que ets gairebé una pionera de la reconstrucció d'un instrument d'aquella època, precisament.
Exactament. Doncs és un instrument que és el primer que s'ha reconstruït en tot el món, és un orgue portatiu, fet amb tots els elements del segle XIII que trobem en la informació. De fet, tots els detalls els podeu trobar en aquesta entrevista que has comentat amb el Pere Andreu Geriot, on allà explico tots els detalls, tots els elements i el com i el per què.
Molt bé, doncs ja sabeu que és molt fàcil de recuperar des del web csma.cat, busqueu la Cristina Lis i trobareu aquesta entrevista també al taller de l'Inti.
No sé si em permets ajuntar una petita cosa, això sí que és molt important, és que no és només l'objecte en si, sinó que es recupera també el que seria l'estètica del so, de tal manera que no només estem parlant d'un objecte que funciona mecànicament, sinó que a més ens permet connectar amb el repertori i entendre'l d'una altra manera diferent. No? Que això és una cosa que potser ara no ens sembla molt evident, però si fem una comparació, per exemple, amb la viola de gamba, fa 50 anys, quan s'estava recuperant, doncs clar, ara ningú s'imaginaria Marín Maré tocat amb un cello modern, perquè tots coneixem una viola de gamba i és molt fàcil, no? I tots sabem quina diferència sonora hi ha. Però ara mateix, tal com està el tema de la música medieval, hi ha alguns instruments segle XIII cap enrere que encara hi ha una mica de dubtes, no? I llavors aquesta estètica del so que és tan marcada entre el XIII i el XV amb l'orgue és una cosa brutal i a més té relació amb un canvi de mentalitat sobre com es pensava i com s'entenien el gust estètic del so, de l'instrument.
Sona apassionant i com ho expliques i amb el teu entusiasme realment es transmet i espero que es transmeti també a través de la ràdio. Parlaves d'aquest tipus de repertoris, del rol també de l'instrument, m'imagino. En quins contextos ens podem imaginar els instruments de teclat medieval?
Si parlem de l'orgue, per exemple, que és un dels més antics, naturalment està molt relacionat dins del tema més religiós, no? Dins de les esglésies, per exemple. També sabem que no era una cosa generalitzada a tot arreu, que mentre a una església es deia molt bé, sí, necessitem un orgue, un altre és tot el contrari. Ui, no poseu un orgue, que això aquí no va bé. És a dir, hi havia les dues vessants, depenent de la zona geogràfica o d'interessos ja de cada, no sé, abat, de cada lloc. Però sí, es pot dir que l'orgue dins d'una zona més aviat de centres religiosos, això sí que seria molt benvingut. I això, per exemple, ho podem veure en el fet de que hi ha molts tractats sobre el tema de l'orgue que estan relacionats amb les proporcions numèriques que a l'època medieval, a més estaven relacionades amb una manera d'entendre el cosmos i l'univers com a creació de Déu. Per tant, l'orgue en si és també una simbologia religiosa del que seria la creació, feta a través d'unes proporcions creades per Déu mateix.
Va més enllà de l'objecte, és el que tu comentaves fa uns minuts.
Exacte.
Aquest paper que potser nosaltres des del nostre moment històric se'ns escapa, però gràcies a tasques com la teva, doncs també tenim una mica més a l'abast.
Sí, és impressionant com un orgue, com un instrument, pot esdevenir un exemple d'un tot. No? És a dir, ell representa un instrument en si, però també representa el tot, la creació divina, ara, sense fer cap mena d'apologia, però és realment dins d'una mentalitat que representa això. I a part d'això, una simbologia també sobre el tema de la projecció de la veu, per exemple, dels doctors de l'Església, no? Que projecten un text, que comuniquen, i que aquests tubs d'orgue, amb les seves boques, comuniquen també aquests textos.
Quina imatge, m'encanta. De fet, també comentaves que hi ha altres repertoris que no són el repertori sacre, on trobem instruments de teclat, aquesta literatura, aquesta lírica trobadoresca, també hi ha
també
instruments.
També hi és. Per exemple, en aquestes imatges iconogràfiques de l'orgue portatiu del segle XIII, trobem figures que estan tocant i ballant a la vegada. Per tant, el podem considerar un instrument de dansa també, interpretat doncs, en moments d'entreteniment.
Ara mateix, Cristina, en què estàs immersa? Què estàs treballant? Jo sé que estàs fent la tesi doctoral, també, això són paraules majors. A què et dediques?
A veure, la meva recerca, en realitat, tinc diverses obertes a la vegada, per un cantó que seria la reconstrucció d'orgues més antics, com dels segles XI i XII, després l'orgue portatiu del XIII, orgues positius també una mica més tardans, el XIV, però clar, cada un d'ells són models completament diferents, per tant, són recerques diferents, però també recerques, per exemple, sobre la música més antiga que es coneix, per a teclat, que seria el Codex Robertsbridge, el qual he escrit un parell d'articles que sortiran ara d'aquí molt poc, segurament abans de que acabi l'any, i que representa també doncs, una petita descoberta, una contribució més d'aquesta música de la qual se'n sabia tant i tan poc, no? I ara hem descobert que resulta que és un diamant. Realment, abans era per polir, ara està ja mig polit.
Ja comença a brillar una mica, oi? Ja li veiem.
Sí, sí, un tema interessantíssim sobre la riquesa, no?, de la diminució i de l'utilització de l'ornamentació sobre peces vocals. I després també estic fent una tesi doctoral, un altre tema que no té res a veure amb els teclats aquesta vegada, és sobre un manuscrit que s'ha trobat fa molt poc, recentment, estava en una casa particular i és un gradual equità que és, és un element molt interessant des del punt de vista musicològic perquè de graduals equitans n'hi havia molt poquets, es pots comptar amb els dits de les dues mans i clar, el fet de tenir-ne un mes significa un mes per poder acabar d'entendre el panorama dels graduals equitans.
I tant. Doncs, Cristina Alice, moltes gràcies per venir a veure'ns avui als Sons de l'Edat Mitjana i enhorabona per aquesta tasca ingent que fas amb el teu instrument i en la recerca musicològica. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.